Sabeu que el pollastre i el capó del Prat és una raça autòctona de la comarca del Baix Llobregat? Sí, 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 es caracteritza pel seu color ros fosc, les potes de color blau pissarra i la cresta senzilla dentada. La cua de gall té plomes abundants i cau cap enrere. La seva carn té una finor i una melositat característiques i sense greixos excessius. I és que els pollastres i els capons són criats a explotacions ubicades en aquests municipis del Baix Llobregat. Comencem!
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran a tu, a bord, t'estava esperant.
Molt bones i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Comencem aquest 2021 amb ganes de gaudir, amb ganes de compartir, amb ganes de cuinar i, sobretot, sobretot, amb ganes de passar-nos-ho bé. I ho farem sempre amb el nostre pica-pica particular amb l'Ester de Can Roca d'Esponellà, que ens portarà la seva recepta, en Pere Planagumà, que ens parlarà de les seves tècniques, ui, 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 aquest personatge que tenim avui, que ens portarà un bon vi, i la guia Virgínies de la cuina catalana. I després, un reportatge. I a on anem avui? Avui anem a conèixer una dona que ens canviarà la vida, per la seva manera de pensar, la seva manera de fer i, sobretot, la seva professionalitat del cafè. Vinga, va, anem-hi!
Quan és festa i cau entre setmana, obrim La Fonda de Catalunya Ràdio.
Comencem aquest any nou, el cap d'any, i també tornem a començar amb la cuina catalana que ens porta l'Ester Pagès de Can Roca d'Esponellà.
Molt bon dia, Pep. Molt bon any a tothom. Com esteu?
Molt bon any, molt bon any. Què? Com va aquest 21?
Bueno, esperem que sigui molt millor. I ho desitgem amb tot el cor, Pep?
Jo crec que, a veure, si som una mica realistes, no ha d'anar més bé que aquest any que hem fet, eh?
Jo crec que sí, tenim molta esperança, moltes ganes, i endavant, que això ja ho arreglarem.
Escolta, i amb aquesta cuina de llenya que teniu aquí a Esponellà, què hi ha avui? Què hi poses aquí dintre? Perquè, no sé, treballeu o no treballeu vosaltres?
Sí, avui a tope, eh? Avui a tope. Ahir vàrem fer molts menús per emportar, però avui estem a tope. Pep, dia 1, molta feina, i avui és un plat típic d'aquests de cuina econòmica. Farem uns canelons de foie amb una bechamel trufada per celebrar que canviem d'any, de que tot anirà més bé i de que ens en sortirem.
Exacte, quan has dit cuina econòmica, recordem que no ens estem referint al preu, sinó amb aquesta cuina fantàstica que tens tu, allò que els francesos en diuen el coup de fer, no? Aquelles cuines que hi poses la llenya i que tant va la part de dalt com el forn, eh?
Exacte, i llavors tot aquest rostit dels canelons, tot es passa unes 4, 5 o 6 hores a dins d'aquest forn.
Escolta'm,
anem afegint la llenya i va cuent molt a poc, això sí.
Què ets, de barrejar diverses carns? Vedella, porc, pollastre també?
Exacte. Sí, en aquest cas hi posaré cap de llom, vale? més quantitat que de vedella d'estofat, tot tallat així de deuets petits. I poso també un parell de botifarres, de pagès d'aquestes ben bones, una miqueta de sobrecuixa de pollastre, poqueta, que no ens quedi massa sec, i llavors hi afegeixo també un parell de cervells i un parell de fetges de conill.
Els cervellets...
I esclar, com que els hem de foar, ja t'imagines, no?
Déu-n'hi-do.
Fetge d'ànec, gras, d'aquest tan i tan bo desvenat, i que n'hi hagi, eh?
Escolta'm, molta ceba també, suposo, no?
Molta ceba, poqueta tomata... I aquí, el toc final, que això és el que també ens recordarà doncs, els micuits en els patets aquests de fitxa, hi faig una reducció de Pedro Ximénez.
Bé. Escolta'm,
tu
com la lligues, tota la farsa? Tu ets aquelles que t'agrada posar-hi una mica de molla de pa? Ets de les que hi posa una mica de beixamel dins
jo
la pròpia farsa?
Jo faig beixamel. Sí, bé, sí. Bé, bé, bé. Beixamel amb aquesta llet fresca que tinc amb les vaques aquí al cantó de casa, sempre llet fresca, eh? I aquella beixamel que t'ha de quedar, que te la menjaries a cullerades, com si fos nata, saps? Mm. Aquella beixamel que quedes golosa.
Clar, hi ha una cosa important per acabar, que és el tema del gratinat, el tipus de formatge, no? Perquè, clar, si hi ha el fetge gras ànec, ha de ser un formatge que sigui més aviat suau.
No, però jo no n'hi poso.
Ah, no n'hi poses?
No, no, bé, bé. Perquè el que faré és la beixamel i posaré una mica de tòfona.
Ah, mica l'ella.
I ratllem una miqueta de tòfona, val? I res, és que només la posaré al forn només perquè agafi una mica de torradet per damunt, però res de formatge, que ens ho mataria. En aquest cas, res.
Doncs escolta, et compro aquests canelons amb fetge gras ànec i una mica de tòfona per començar l'any de bones maneres i a veure si t'escolten, eh? Ens tornem a veure aquí per Reis. Va.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon any a tothom.
A passeu.
Adéu.
Conserves Ferrer, els de l'autèntica salsa de calçots, patrocinen aquest espai.
I amb aquesta sintonia anem a parlar de tècniques culinàries amb en Pere Planagumà. Pere, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Vosaltres?
Escolta'm, bé, bé, perfecte aquí. Ben confitats, ben confitats. Que l'altre dia parlàvem dels confitats i si avui parlem dels confitats... Sí, en vam parlar. Què parlarem avui, Pere?
Avui parlarem de l'escabetx.
Home, bé, bé, bé. M'agrada. Una altra tècnica de conservació que ara ja és de cocció, oi?
Sí, senyor. Igual que, bé, igual que el confitat, podríem dir que és una derivada o bueno, una tècnica que va en paral·lel, també.
L'escabetx, que ja el trobem en el llibre més antic, podríem dir, de cuina catalana, el llibre del Sansoví, amb totes les peces d'aus que s'escabetxaven. Què vol dir escabetxar?
Escabetxar vol dir coure un producte dintre d'un medi gras i un medi àcid. Vindria, si, és a dir, si el confitant només parlàvem de la grassa, aquí parlaríem de grassa i àcid, oli i vinagre.
Exacte. Hi ha una cosa important que aquí també ens donarà molta, diguem-ne, diversificació segons quin tipus de greix o d'oli i segons quin tipus de vinagre, no? Perquè, clar, des de la gras, per exemple, que feien servir a l'època medieval, a la gran quantitat de vinagres o de sucs de cítrics que tenim, podem fer escabetxos molt i molt diferents.
Sí, sí, realment la varietat d'escabetxos... és infinita, i aquí també entraria, si em permets, el que seria la condimentació, és a dir, quines espècies utilitzarem per condimentar el producte i alhora per condimentar també aquest escabetx.
Exacte. Què és el que no hi faltaria en un dels teus escabetxos, allò que t'agraden, Pere?
El pebre, el llor, l'all, et podria dir que amb tots els escabetxos aquestes tres espècies hi entrarien. També m'agrada molt el pebre vermell fumat, el pebre de la vera fumat.
Bé, 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 bé. Mira, jo l'altre dia em vaig fer un amb tap de cortida d'aquí a Mallorca, dels amics de Can Company, que també és molt bo, aquest sí que no és fumat. I què ets més tu, d'escabetxar peixos, carns, bolets, verdures?
Sincerament, tot, Pep. És a dir, és una tècnica, un sistema de conservació interessantíssim i, sincerament, aplicant-hi una tècnica ben elaborada, tots els productes que utilitzem ens sortiran ben airosos.
Doncs escolta'm, ens ho apuntem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquest escabetx per al nostre gastronari. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A passeu. Adéu.
Temps de canvis, adaptacions, innovació, un món que mai s'atura. A Ferrer ens hi sumem sense perdre la nostra essència, innovant la tradició. Conserves Ferrer, més de 50 anys cuinant al teu costat.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I els violins aquest any 21 també ressonen, clar que sí, perquè ens agrada molt la Guia Virgínies de la cuina catalana. I ja tenim a l'Òscar preparat aquí. Òscar, què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
L'Òscar Gómez, amb el seu blog de cuina.net, que avui també ens vol portar un d'aquests restaurants per enaltir encara més aquesta cuina fantàstica que tenim. Cap on anem avui, Òscar?
Doncs mira, avui anem a Castellbisbal.
Home!
El restaurant Ca l'Esteve, de Castellbisbal, una masia situada al mig del camp, que com a bona masia té una horta i una vinya on fan els seus propis productes, que després te'ls menges a la cuina.
Escolta'm, aquí hi ha un bon personatge, un gran producte i una gran cuina, eh?
Doncs sí, és una història que té més de 100 anys, amb la qual ja vol dir que tenen darrere tot un background i un coneixement de lo que és la cuina catalana, i actualment al capdavant de la cuina està en Xesco Bueno, que és un estudiós de la història de la cuina catalana, un bibliòfil absolut, i aleshores trobem un cuiner que coneix tota la història de la nostra cuina i l'aplica, evidentment, actualitzada, i llavors és un lloc sensacional.
Aquest també és d'aquells llocs com la Granja Helena que en parlaves l'altre dia, que no saps si és allò, si és millor anar-hi a esmorzar o anar-hi a dinar o fer una cosa i l'altra.
Doncs mira, com Granja Helena, les dues coses, jo vaig cada mes esmorzar de cullera, cullerot i forquilla i forquillot, perquè fem uns festivals sensacionals i un cop al mes m'hi passo per allà. Tinc aquesta tradició des de fa anys, a més a més.
Escolta'm, i què hi menges allà, a Ca l'Esteve?
Doncs, mira, a mi de Ca l'Esteve hi ha una cosa que és molt senzilla però m'agrada molt, que és començar sempre amb una sopa de farigola. La sopa de farigola, que a més a més ara, en aquesta temporada, si es cau moltíssim, i és molt senzill, però a mi em porta, em connecta d'alguna manera amb unes sensacions, jo no sé si és la infantesa o què, però a mi em dona un confort total quan me la bec a globs, i és fantàstic.
Carai, Déu-n'hi-do. Doncs, home, comencem bé amb una sopa de farigola i amb què seguim?
Doncs mira, per exemple, una mar i muntanya que fa el Xesco, que és galta de porc amb entresca de tonyina,
bé.
I els prepara, es posa amb una salseta de xocolata, i és, bueno, els mar i muntanya, la veritat és que també formen part de la nostra cuina, i trobar-te'ls d'aquesta manera, amb un puntet original, com és en aquest cas, doncs sempre és agradable.
Carai. I amb què podem acabar?
Mira, jo, el Xesco és molt, molt especialitzat... Bueno, s'especialitza molt en els arrossos.
Ara
té un arròs que és un arròs molt, molt curiós perquè porta secret ibèric, cap de llom i una mica de sobrassada i el que ell en diu ou perdut. Aleshores, fa servir la carn del cap de llom per donar-hi una mica de volum a la mossegada, la carn del secret per aportar un toc de greix, i l'ou perdut és un ou que posen 4 minuts abans d'acabar la cocció, posen dintre de l'arròs, i aleshores, quan te'l porten a la taula, te'l trenquen i el rovell esdevé la salsa, que així és que li diu la salsa de la vida, i et fa tot el plat més amorosit. I és fantàstic.
Ui, quant romanticisme i quanta cuina catalana hi ha aquí a Ca l'Esteve, eh?
Sí, molta, sí.
Moltíssimes gràcies, Òscar Gómez, del blog de cuina.net.
A vosaltres.
Apa, siau!
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I com ja ho vam explicar-ho el dia de Nadal, aquestes festes compartim una copa de vi amb la Laura Marramon, que és sommelier i especialista en enoturisme. Laura, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, perfecte.
Has dormit bé aquesta nit? Sí?
Bueno, amb un nen petit no gaire, però anem fent.
No gaire, eh? Va, tenia marxa, no? Tenia marxa.
Sí, quan l'agafa.
Escolta, el primer dia de l'any amb tu volíem parlar d'uns vins que moltes vegades, per molta gent, estan una mica oblidats, que són els vins de postre. Què opines dels vins de postre, tu? Perquè jo sóc un gran fan.
Home, és un tresor per descobrir de Catalunya i que jo crec que la data que has triat és excel·lent, no? Perquè és un bon punt i final, no trobes?
Sí. A mi m'agrada molt, eh? Clar.
No, són bons per acompanyar tot un àpat, encara que la gent no s'ho cregui. No embafen, perquè quan tens set has de beure aigua. Això només és per donar-li sabor.
I amb copa petita, no? O no? Què opines?
Bueno, jo suposo que per un fenomen de l'alcohol que contenen, que sol ser, no?, mínim d'uns 15 graus, doncs tampoc posar-li una copa molt, no sé, molt oberta, no?, per poder concentrar una miqueta més, diguéssim, l'aspecte, doncs, això de l'alcohol. I després, doncs, clar, com que tenen una potència aromàtica tan gran, no, tampoc ho necessiten, no? Perquè són els típics vins que encara que tu prenguessis amb un got de xupito, farien olor. O sigui que no tens aquesta limitació, no la tens.
Clar, jo per exemple, mira, jo sóc molt fan de, com et deia, de tots, no? Però, per exemple, birranci. N'hi han pocs, però els que hi han són molt bons, de birrancis, aquí a casa.
N'hi ha molt pocs, I has de fer una bona recerca i quasi anar casa per casa, És una cosa, ja al final sembla una gincama, això, De trobar birranci, no? En sèrio, Vull dir, jo per mi és un tema totalment, aviam si reeixeix, no?, el tema del birranci i tornem a tenir-ne, diguéssim, per dar i per vendre.
Una altra cosa també que a mi m'agrada molt de postres són els vins negres, aquests dolços naturals, no? No sé si això és d'una cultura d'aquí de la Catalunya Nord, però n'hi ha de molt bons.
Sí, els vins dolços naturals, que a vegades me pregunten i per què natural? No, bueno, natural perquè el sucre és el sucre del raïm, no és un sucre afegit i per això tenen aquest nom, no? I llavors és la manera d'elaboració, la fortificació que tenen, que sí que és veritat que es comparteix l'elaboració com ho fan a Banyuls, però jo crec que aquí el no potser envellir-los tant, no fer-los-hi tanta criança oxidativa, potser s'aconsegueixen que siguin una miqueta més lleugers, no trobes?
Mm-hmm. Home, una altra cosa, diguem-ne, potser els més coneguts, els moscatells i les garnatxes dolces, no?
Sí, i això que el moscatell, hi ha molta confusió, perquè molta gent doncs, no sap on ubicar-lo, no? A vegades van a mirar a l'armari dels licors, no? I dius, no, això cap a l'altra banda, cap al celler o, en fi, o cap a la nevera, que és on t'han d'estar si els has de consumir de seguit, no? Perquè estiguin ben freds.
Clar, i n'hi ha un altre, que aquest sí que és, diguem-ne, menys conegut o n'hi ha menys quantitat, però sí que ja n'hi comencen a haver-hi a diversos llocs de Catalunya, que són això que els alemans en fan, no?, el vi de gel.
També, sí, això una mica agafant aquesta moda, com tu bé dius, dels alemanys o del Canadà, però en realitat aquí el que és més tradicional i que al mateix temps és un diamant més en brut, perquè quan el tastes descobreixes la seva lleugeresa, la seva bona acidesa, no és gens empalagós, no és gens pesat, i l'alcohol ni te n'adones que porta el que porta, el qual té el seu perill, és la garnatxa feta amb sistema de soleres.
És que les garnatxes tenen molt a dir, Tenen molt a dir. Escolta'm, si només et deixés 30 segons per dir-me la perla dels teus ulls per un vi de postres, avui que som a primer dia de l'any, quin em diries?
Saps que m'estàs posant en una situació molt difícil.
Clar,
perquè...
un compromís, clar.
Perquè a l'Empordà cada celler pràcticament fa el seu vi dolç, per tant no en tinc pocs per triar, en tinc molts. I a veure, jo, si he de resumir, i si em deixes que no m'amulli, el primer que faria seria recomanar-vos, si heu d'anar a comprar un vi dolç, que anéssiu a una cooperativa, que sempre tenen botiga, que sempre estan obertes i que tenen unes soleres molt antigues que valen molt la pena, que estan molt bé de preu. I si voleu trobar joietes per regalar vins que fan molt poques ampolles i que són més difícils de trobar i que probablement us n'enamorareu fàcilment, podria anar a Cantallops, que tenen garnatxa més antiga, els de Masia Serra, el seu Hino, no? 1860, que tenen aquesta història. Al costat, caminant, podeu anar a Vinyes dels Aspres, que allà hi ha uns dolços increïbles, el vi de panses, dolços envellits amb, no?, amb garrafes
de
vidre...
Para, Laura, perquè t'he dit 30 segons i ja em portes més i clar, no pararíem ara. Jo ja passaria directament al postre. Laura Mar Ramon, sommelier i especialista en enoturisme, moltíssimes gràcies.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Doncs vinga, avui torno a casa. Estic aquí aparcat al Parc Nou. Entro en un bar, no, una cafeteria, que m'hi trobaré un personatge que... Ui, un personatge. Un personatge que des del dia que el coneixes la teva vida no és mai més igual. Mira, ja la veig aquí. Nabila, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies, Pep. Benvingut.
Escolta'm, on estem?
Estem a l'Avinguda Venezuela, a d'Olot, al Nabila Café.
Nabila Café, clar. A veure, això don molt de sí, perquè jo aquí veig que no para d'entrar gent. T'he estat esperant una estoneta, m'havia equivocat jo, he arribat mitja hora abans, i aquí no para de venir gent. Però què és el Nabila Café?
És una gran pregunta aquesta. Gràcies, la veritat que sí, des de que vam començar hem tingut aquesta sort de que la gent ve i no hem tingut que pensar com fer-ho perquè la gent ha anat vinguent, però jo penso, com comentàvem, que al final és una connexió entre l'amor que jo sento per aquesta feina i intento transmetre i la gent que el rep.
Qui és la Nabila?
La Nabila? La Nabila és una noia de 36 anys que, bueno, que tota la vida ha sentit molt d'amor per l'hostaleria, però per A, per B o per C, doncs amb l'horari, la vida familiar, doncs era molt difícil de conciliar, però no volia renunciar a l'hostaleria. I bueno, la vida m'ha conduït a tenir un negoci que no és un restaurant ni tampoc un bar, una cafeteria en el que fem un horari més o menys que a nosaltres ens va bé i pots fer una vida sense sacrificar tant els caps de setmana, els vespres i tal, i continuar treballant en el sector que tant disfruto, que és l'hostaleria i la interacció amb la gent, perquè al final aquí no només venem cafè, pastissos, sinó una experiència, que tu vinguis i sentis, no? I a vegades inclús la gent ens ho ha dit, no? Que té com una energia especial al local.
La Nabila, una olotina que vas néixer al Marroc i amb 4 anys vas venir cap aquí. Com va ser això?
Mira, bueno, tinc records, molt pocs records d'aquella època, però sí, recordo que, bueno, nosaltres vam venir aquí, que era, no entenia l'idioma, tinc records fugaços de l'escola, bueno, tinc alguna anècdota que fa gràcia, no?, de no entendre res, però tot i així sobreviure, no? No té res a veure amb això, però, per exemple, un dels records que tinc és que estàvem a classe, jo no entenia res del que deia la mestra, i ens va donar un paper, un examen, una fitxa, el que fos, i jo sempre m'he negat a no saber fer les coses. Si no ho sé, m'ho invento, ho aprenc, com sigui, però em costa molt dir no sé fer una cosa o rendir-me. I llavors no entenia què estava passant, però a mi també se'm va donar la fitxa i se'm va acudir copiar tot del cantó. El bo és que quan la mestra va recollir la meva fulla no podia parar de riure i jo no entenia per què. Llavors vaig arribar a casa meu, un drama, plorant, li vaig explicar al meu pare, el meu pare agafa el paper i no podia parar de riure. Resulta que no només vaig copiar tot l'examen, sinó que el nom també el vaig copiar del company i em deia Eduardo Manzano. I aquesta és una actitud que aquí també m'he donat compte que continuo tinguent, que a vegades he anat aprenent. Jo quan vaig obrir aquí no tenia ni idea ni de muntar nata i ara faig pastissos, faig cupcakes, faig de tot. Per què? Perquè quan se m'ha demanat una cosa, doncs l'he pres endavant i ja està. Mai és no sé fer-ho. No és el no voler reconèixer no saber, sinó el pensar que tots, amb voluntat, podem fer qualsevol cosa.
La Nabila és una dona emprenedora que, a més, la podem veure com explica totes les seves experiències i ajuda a moltes persones, a moltes dones, a molts petits empresaris, a molta gent que vol ser emprenedor, a ser-ho, no? Si no recordo malament, quan vas voler obrir això, tu tenies 600 euros al compte.
Sí, tenia això més o menys, inclús estava en negatiu, menys 600 euros, però se'm va donar capitalització de l'atur, poca cosa, i per pintar, vaig poder pintar, comprar 4 cadires, i el dia que vam aixecar la persiana tenia el que hi havia a la caixa registradora, 56 euros. I això és una història, bueno, que fa molta gràcia, perquè jo li vaig dir als meus pares, haurem de fer alguna cosa, m'hauré de deixar cèntims de cares de dilluns per anar a comprar, per funcionar. I els meus pares, no et preocupis, perquè ells tampoc és que tinguin calés, ja buscarem la manera, tal i qual, i mai van fer falta aquests diners. L'empresa ha anat tirant sobre aquests 56 euros i fins a dia d'avui, que ja quasi fa 6 anys.
Fa 6 anys, i quants treballadors sou ara aquí?
Mira, ara tinc 4 noies i jo. Som 5.
I futur?
Esperem que sí. Jo mai he pensat, no visualitzo un fracàs, mentre jo continuï sentint una passió per la feina, que al final és el que crec que fa que funcioni quan la majoria de les cafeteries tanquen en menys de 2 anys. I penso que el distintiu nostre és aquest, que la gent rep aquesta passió que tu sents, aquesta investigació, i volen formar part d'aquesta màgia.
Què et sembla si demanem un cafè i seguim parlant?
Fantàstic, mai dic que no un cafè.
Tu què demanes, a veure?
Un americà demanaré.
Doncs va, jo un cappuccino, que m'han dit que els fas molt bons.
Perfecte, molt bona elecció.
Navila, jo et vaig conèixer quan vaig veure la portada d'un diari i deia la Navila, campiona de Catalunya de baristes, no? O barista de Catalunya, no?
Sí. Així, això va ser just abans de començar el meu negoci. Encara treballava amb una franquícia low cost de cafè i croissants, i és quan em va començar a interessar el món del cafè, perquè a mi em van deixar sola en un establiment sense donar-me cap formació ni res, i bueno, i em vaig posar a fer cafè sense saber-ne, i era una cosa que em feia sentir molt estressada perquè el resultat no depenia de mi, a vegades sortia bé, a vegades sortia malament, tampoc sabia com havia de sortir, algun client se'm va queixar, i al principi vaig pensar, total, un cafè és un cafè. Però llavors al llarg del dia vaig estar reflexionant i pensar, ostres, si aquesta persona s'ha queixat és realment perquè aquest cafè no valia res. I vaig començar a buscar per internet i autoformar-me, vale? Aprendre tot el que podia de manera gratuïta, i fins que vaig veure que es feien campionats fins a aquest nivell, no? I el que vaig fer és trucar al fòrum d'aquí de Catalunya i vaig dir-li, jo soc d'Olot, treballo en una cafeteria, però no estic vinculada a cap marca, perquè tenia un jefe que comprava el cafè al Gros Mercat, al Medulé, i m'agradaria participar. I em va dir, mira, posa't en contacte amb Cafès Cornellà, que és qui organitza la teva zona, i aviam què et diuen. I sí, en Pere li va fer molta gràcia, em va dir, vine cap aquí que te vull conèixer. I vaig anar allà i em va dir, mira, com que falta un mes per al campionat, millor és que et sembla si tu vas vinguent, vas aprenent, vas veient, i l'any que ve ja et presentes. Dic, no, jo aquest any. I sí, dit i fet, vaig anar un cop per setmana, em van obrir les portes de Cafès Cornellà, i al cap d'un mes es va fer el campionat i vaig guanyar.
I hem vist que un cafè no és un cafè, no? Què és un cafè? Perquè, clar, malauradament hi ha molts bars, restaurants a tot Catalunya que sembla que un cafè sigui una cosa que surt d'una màquina i ja està. Però un cafè és molt més que tot això.
Oh, tant que sí. Per això sorgeix el nom del barista, que molta gent no el coneix, que és la persona responsable de crear aquesta beguda, no? I una beguda en la que més hi ha molta responsabilitat. Perquè, com diu en Quimó Semblor, que per mi és un gran referent, fan falta més de 100 mans perquè jo em prengui ara mateix aquesta tassa de cafè que estic prenent. I al final fer un mal cafè és com una deshonra per tota la cadena, perquè hi ha qui el cultiva, qui el recull, qui el selecciona, qui el renta, vull dir, costa moltíssimes hores i molt d'esforç i tenir una tassa de cafè. Llavors, la responsabilitat d'un barista és elaborar una recepta amb cada cafè que li arriba a les mans i extraure la beguda de la manera més correcta possible. El cafè no és com tenim el registre, no, mental de cada ser amarg, de cada ser negre, intens, molt fort. És totalment el contrari, no? Gràcies al cafè d'especialitat amb el que treballem, que són cafès que, bueno, tenen més de 85 punts en la tassabilitat, són cafès en els que trobes notes que no tenim registrades com a cafè. Notes àcides, notes florals... És molt semblant al tema del vi, no? És tot un món per conèixer, com més proves te n'adones de que menys saps, i la feina que estem fent ara mateix és intentar transmetre mica en mica aquest concepte a la gent, perquè sí que ens hi trobem que a vegades la gent arriba i et diu, ostres, aquest cafè no és dolent, però és raro. Per què? Perquè ja tenim un registre de com hauria de ser un cafè i és incorrecte, perquè el cafè dependrà de la varietat, de la manera que ha set torrat, de si ha set rentat o no, de moltíssims factors, a part de, finalment, la recepta que prepari el barista en l'establiment que tu el consumeixis.
Clar, parles de la figura del barista, i hi ha molts bars i restaurants a Catalunya i, en canvi, malauradament, i que ningú se m'enfadi, jo veig molt pocs baristes darrere d'una barra, no? Per què passa això? És a dir, sembla que darrere d'una barra hi pugui anar qualsevol persona que no hagi fet una formació, no? I en canvi, aquí hi ha molta història, com dius.
Sí, precisament és aquesta la cosa que més em molesta del meu sector, perquè quan jo vaig començar jo mateixa no se'm va exigir una experiència ni se'm va oferir una formació. M'ofèn perquè al final resulta que la persona que hi ha darrere la barra sempre ha sigut la persona que no ha tingut una altra opció. Quan aquí ho vivim d'una altra manera, aquí estem darrere la barra perquè ho gaudim, perquè ens agrada i perquè ho disfrutem i intentem explotar el producte al màxim. Llavors, què passava? Jo ho vaig experimentar al principi i a les noies els intento transmetre molt. Quan la persona que hi ha darrere la barra no té una formació i no li dona una seguretat, el client ho rep. I aquest client es veu amb el dret i el poder de dir-te com has de fer les coses, perquè tu, com que no saps com has de fer-les, qualsevol sap millor que tu com fer-les. I llavors estan els típics bars que només fas que sentir. Un cafè descafeïnat, curt de cafè, amb llet de no sé què, a 200 graus de temperatura. I clar, jo dic, i els hi he dit moltes vegades a les noies i a les formacions, tu vas a un restaurant i li dius al xef, escolta, vull que em facis un arròs, però en lloc de fer una part d'arròs i dos d'aigua, m'ho fas al revés. I que surti bé. No ho fem això, perquè confiem en que el xef sap preparar l'arròs de la millor manera. Doncs penso que el pas és una mica començar a confiar en que el barista t'oferirà la beguda de la millor manera possible. Per què? Perquè hi ha un estudi darrere, hi ha una recepta, hi ha una cata, hi ha un objectiu, sabem el que estem buscant dins del cafè. No vol dir amb això tampoc que quan un cafè, una persona vol un cafè d'una manera determinada no li oferim. Però sí que és veritat que nosaltres ja no ens trobem amb aquesta situació de que ve la persona i t'ensenya com has de fer el cafè. Perquè sap perfectament que tu ja saps com fer-lo, ja sap on està, en quin establiment està, de quina manera es treballa, sap que hi ha un amor i un treball darrere i el valora, perquè s'ha creat com una fama, no sé com explicar-te, saps? I llavors ja no venen amb aquest tipus d'exigències. I al final això m'adona la conclusió de lo que hem de fer és tenir gent formada darrere de les barres. No cal pues, que sigui barista professional, però sí que tingui una formació i no deixar que toqui la màquina el primer dia, que al final és una beguda no tan senzilla com sembla de fer. Jo porto quasi 6 anys i moltes vegades em visita gent del sector que jo tinc com a referents molt importants i dubto de la meva pròpia beguda, perquè sé que es pot millorar cada dia. I això, i m'ofèn que continuï havent gent darrere de la barra que no té ni idea d'un cafè. I sempre quan vaig a una cafeteria, faig la prova, abans de demanar un cafè, li dic, quin cafè tens? Llavors hi ha dues respostes possibles aquí. Que la persona sàpiga que no cal ni tenir un cafè d'especialitat, sinó que la persona conegui el producte i el responsable del local li hagi transmès. La persona em digui, doncs mira, aquí tenim un blend de tal, o que tenim aquest monorigen, o el que sigui. Però la resposta, que sol ser el 95% de vegades, un de color vermell, o un... La marca, ni tan sols la marca, no saben si el producte és aràbica, si és robusta, si... què significa un cafè més curt, més llarg, un americà, com es fa un doble espresso, un flat white, i penso que això s'ha d'anar canviant, que ja s'està fent, eh?
Doncs anem a parlar de cafè. Navila, un ocellet m'ha dit que tu te'n vas a, no sé, a córrer la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra a buscar cafès, els barreges, te'ls fas torrar en un punt determinat. Ja m'explica'm això.
Molt bé, t'explico. Mira, nosaltres treballem sempre amb cafès d'especialitat, aràbiques i monorígens. No fem blends. Sí que hem treballat en alguna ocasió, sobretot al principi, però la nostra filosofia és treballar amb un sol origen i d'aquest origen destacar la finca, el torrador i tot. Durant molt de temps, abans del Covid, hem anat nosaltres mateixos aquí a Cardona, està un torrador de tercera generació ja, que són cafès Janer, i ells m'oferien la possibilitat, que tenen un espai on tenen una torradora de 15 quilos, de torrar-me setmanalment o quinzenalment el cafè que jo vulgui. Ells tenen disponibles més de 100 orígens de cafès d'especialitat, entre ells tenen un parell que són d'una finca de Colòmbia que vaig tenir el plaer de visitar aquest 2020, i el que intentem és això, buscar un cafè i amb noms i cognoms, que coneixem a la família que l'ha elaborat, on és comerç just, on té els punts per ser cafè d'especialitat. I llavors, un cop allà, en verd, arribem, busquem la nostra curva de torrat. Perquè al final és molt relatiu. Jo no t'ho puc dir quin cafè és més bo. Tu has de buscar el cafè que més lliga en l'entorn en el que estàs. Actualment, els cafès molt poc torrats són els que són més tendència a Barcelona i a les grans capitals. I llavors, els pobles com aquí, el que ens solem trobar són cafès amb un torrat italià molt fort o inclús amb un torrefacte, que s'hi afegeixen sucres perquè són cafès dolents i tal. Nosaltres hem intentat estar en el punt mig, ni tenir-lo tan poc torrat, que marca tant l'acidesa, que aquí en el meu barri i en aquest entorn no s'accepta tant, i hem intentat buscar un torrat just perquè puguem extraure unes notes de fruits secs, de xocolata i una mica més relacionat al concepte que tenim del cafè.
Clar, hi ha una cosa, tu ara parlaves al principi d'aràbica, no? Sí. També sempre se sent parlar del concepte de robusta. Què vol dir aràbica, què vol dir robusta?
Són les varietats del cafè, i els cafès d'especialitats només es treballen amb aràbica. Són cafès que són a més alçada, amb notes molt més suaus, molt més cítriques, florals. En canvi, el robusta són uns cafès que s'utilitzen molt per fer blends, per fer barreges, perquè donen una base molt sòlida i són fàcils de treballar. Amb un establiment on la persona de darrere no té formació, amb un robusta o un 50% robusta, 50% aràbica, li serà molt fàcil obtenir un espresso amb molta crema. Per què? Perquè la gent tenim aquest concepte de que si hi ha molta crema és molt bo, i no és real, no és precisament així. Sí que hi ha d'haver una quantitat de crema, que són els olis del mateix cafè, però aquesta quantitat exagerada t'indica justament el contrari, que estàs prenent un robusta i que de qualitat no molta. Tot i que hi ha molta gent que és molt fan del robusta, i a Vietnam, per exemple, hi ha cafès robusta espectaculars, però nosaltres treballem només amb cafès aràbiques.
Clar, estic pensant que l'important de tot això és trobar, com deies, aquell cafè que t'agradi, o aquells cafès, o fins i tot, tampoc em plantejo, no?, que sempre tinguis el mateix cafè, perquè, per exemple, des d'un punt de vista social, quan nosaltres anem a un restaurant i volem menjar X, llavors demanem aquell vi que ens sembla que ens pot anar bé. No sé si vosaltres també, diguem-ne, aneu canviant de cafès, o busqueu, o teniu tendència, diguem-ne, per aquesta persona li anirà més bé aquest cafè, per aquesta l'altra.
Val, no, nosaltres ara mateix estem treballant amb un sol perfil de cafè, tot i que cada setmana és un origen diferent. I encara que sigui un origen diferent, a través del torrat, de conèixer les notes de traçabilitat de l'agricultor i dels catadors, busquem aquest perfil. I intentar anar en una mateixa línia, perquè la persona que ve ja sap que cada setmana trobarà un perfil diferent, però encaminat cap allà mateix. Hem intentat diverses vegades introduir cafès més rompedores, no? Més àcids, molt més florals, molt més que trenquen els esquemes, i costen. Hi ha una part de la gent que l'accepta molt bé, el canvi, i d'altra com, no, jo vull el meu cafè, això és molt raro i no m'agrada. Per tant, ens hem plantejat de cares a aquest any introduir cafès de filtre i un altre molí per poder tenir una elecció. Si vols continuar prenent el cafè més estàndard, no? Més a fruits secs, xocolata, molt correcte, però molt estàndard, o si vols conèixer altres orígens molt més exòtics, amb notes molt més que te fan trencar els esquemes de lo que és un cafè, i penso que en lloc d'obligar a tothom a tirar per aquesta línia, poder oferir les dues opcions, de si vols continuar amb una beguda més clàssica i amb un perfil més conegut i no decepcionar-te, o t'agrada més conèixer i provar notes diferents. Tinc també un perfil de client molt tendència, per dir-ho d'alguna manera, que són ciclistes, que venen en grups i que estan sorgint per totes les cafeteries d'especialitat, i ells busquen molt els mètodes filtrats, aquests orígens diferents. De fet, hi pots mantenir converses, perquè a casa seu fan cafè a nivell professional, a vegades inclús millor que nosaltres, i això també és una manera de millorar constantment, perquè tens aquest tipus de client també que t'exigeix, no?, aquesta millora constant, aquesta novetat.
Clar, ara ja em parlaves del cafè de filtre, però anem a parlar primer de l'expresso. Com es fa un bon expresso?
Mira, no hi ha una recepta universal per fer un espresso. Sí que s'ha marcat una directriu per als cafès comercials, i hi ha com una recepta que es fa, pues, com de base, no? I els cafès comercials treballen amb dosis de 7-8 grams, i s'hauria d'extreure, en teoria, 25 mil·lilitres en 25 segons. Però per això et dic que aquesta és una recepta molt bàsica, perquè cada cafè té la seva pròpia recepta. Llavors, el que fem és, quan tenim un origen nou, és començar a treballar-lo i a provar diferents receptes. Què ens passarà? Que com més curt sigui el cafè, més notes àcides, més llimona, cítrics, trobarem. Inclús a vegades com a defecte, si no trobem el punt just. I com més llarg sigui el cafè, més ens apareixeran les notes amargues, les olors més desagradables, i es tracta, a l'hora de buscar la recepta, de trobar el punt entre el temps i el volum d'aigua i la temperatura, el punt dolç del cafè. Que a vegades, per això et dic, no podem dir 25 mil·lilitres o 40 mil·lilitres o 30 o 10, perquè dependrà del cafè. Llavors, depèn d'això, variaràs el que és la quantitat de cafè, la quantitat d'aigua, el temps d'aquesta quantitat d'aigua per extraure la beguda perfecta. Però sí, sol tenir uns 25 mil·lilitres.
Saps què m'he fet, Sagnavila? Que normalment les cafeteries, els bars, no només de Catalunya, de molts indrets, la cafetera està posada perquè la persona que fa el cafè està d'esquenes al client. I, en canvi, tu estàs de cares al client, no? Això té algun per què?
Sí, sí, sí. Bueno, varis, eh? El primer de tot és que tu puguis visualitzar, mentre fas el cafè, una escena de tota la cafeteria i tenir-ho tot controlat i parlar directament de cares amb el client. Llavors, nosaltres hem experimentat els dos primers anys, abans de fer reformes, el teníem a l'altre cantó, i és desagradable treballar d'esquenes al client. Primer, perquè te sents observat; segon, perquè si entra gent no pots atendre'l igual; en canvi, jo estic a la cafetera, va entrant gent, pots saludar, pots indicar, pots seguir treballant, i per eliminar també la barra. Nosaltres el concepte de barra no ens ha agradat mai, el fet de que la gent s'apalanqui, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és el nostre concepte. Pensem que la barra ha de fluir, la gent ha de passar i pots prendre't un cafè, però com pots veure no trobaràs tamborets perquè és una zona de treball. I ja està, aquests són els motius principals.
Escolta, i ara deies això, no?, que cada vegada hi ha més gent, diguem-ne, que per una banda obre el ventall del cafè d'especialitat, per bé que d'aquí una estona ja parlarem de càpsules, ja t'ho deixo anar, però sí que és veritat que ara hi ha més cultura, una altra vegada, a aquest cafè de filtre, no? Sí. Què me'n dius d'aquest cafè?
Mira, jo al principi no m'agradava gens, i ara no el canviaria per un espresso. El cafè de filtre, al final, és el mateix que un espresso, però on te baixes la intensitat. L'espresso és una beguda concentrada, immediata, i tot en petitó, vale? És com un despertador. En canvi, el filtre és per gaudir-lo tranquil·lament, si se't refreda encara millora, i és on te realment aprecies les notes d'un bon cafè. I quan són poc torradets i molt frescos, ostres, la veritat és que penso que el filtre és una beguda molt que porta un ritual, eh?
Bueno, un ritual com porta també el te, no? Un ritual com aquest. Com hem de fer un bon cafè de filtre?
Hi ha molts mètodes per fer cafè de filtre. Jo ara mateix estic molt enganxada a l'Aeropress. Mira, són temporades, i a vegades la Chemex, el que sigui. Per exemple, l'Aeropress es va inventar, vale, per anar de viatge, principalment, però jo me la porto de viatge, la faig servir a casa, i no necessita electricitat ni res, només necessites aigua calenta. I els cafès de filtre normalment solen ser d'uns 200-250 mil·lilitres, a diferència d'un espresso, que és una beguda de 25 mil·lilitres. I la recepta que utilitzarem sol ser entre 15 i 20 grams de cafè, vale? I molt més gruixut a l'hora de moldre'l, i una temperatura el mateix que abans. Hem de buscar la temperatura, el gramatge i la quantitat de temps en la que trobar la recepta idíl·lica per aquell cafè determinat. A mi m'agrada molt prendre cafè de filtre, perquè el que faig a casa és experimentar amb diferents cafès que encara no em veig en cor d'introduir a la cafeteria, perquè no sé com seran acceptats. D'aquesta manera pots veure tot el potencial d'un cafè, i llavors quan vas a fer un espresso saps què estàs buscant.
Que bo, que bo. Ara em fas pensar en una cosa, i és que, clar, ara ja et trobes, diguem-ne, a mercats, et trobes botigues que ja tenen, diguem-ne, diversos tipus d'aquests cafès, cosa que fa que el cafè es transformi, diguem-ne, no en una cosa que vas aprendre ràpid quan abans d'arribar a treballar, sinó, com deies tu, aquesta litúrgia, no? Jo crec que això és molt bo, també perquè pots explicar una miqueta això que parlaves abans, no? Aquest cafè, d'on és, de quina família, on el fas, no?
Sí, sí, estic totalment d'acord. A més, el concepte del cafè despertador, no? Jo mateixa he sigut consumidora d'aquest tipus de cafè, d'aixecar-te al matí, introduir-li els dos sobres de sucre que et donen sense ni tan sols provar-lo, pa dentro i fora, més que no pas per gaudir-lo, com el que dèiem, no? Com un ritual, com l'experiència que és i tal, doncs no, era raca, com un medicament i anar a treballar. I això mica en mica s'està canviant. Per això també intentem aquí preguntar a la persona, fer-la conscient del sucre. No posem dos sucres. Ara, amb tot això del Covid, hem hagut de tornar a lo dels sobres, perquè abans teníem les sucreres, que també era molt pràctic. Doncs li preguntem a la persona, voldràs sucre? I quants en voldràs, no? I li aconsellem que el provi. No imposem que aprengui sense sucre, però, ostres, sense sucre ja intentem nosaltres, ens hi passem molta estona buscant el punt dolç, com per llavors afegir-hi sucre innecessàriament. Prova'l i si és necessari, llavors li afegeixes. I d'aquesta manera, podria dir que ara el 50-60% dels nostres clients no prenen sucre.
Anem a parlar de càpsules. Nabila, a veure, què opines que molts restaurants avui... O sigui, una cosa és a casa i l'altra és restaurants. I l'altra ja són restaurants, diguem-ne, amb estrelles Michelin i això, no? Però tu, com a barista professional, què opines que hi hagi restaurants amb estrelles Michelin que utilitzin cafès, diguem-ne, de càpsula?
La veritat que penso que s'ha de fer un canvi, que és inacceptable. Sobretot, moltes vegades el menjar és excel·lent, en restaurants que inclús tenen estrelles Michelin, que no entenc com se'ls dona quan no s'ha acabat aquest complement. El cafè també forma part de l'àpat i pot fer que un àpat sigui memorable o que aquesta última beguda faci que tot perdi tot el mèrit que tenia. Penso que haurien de començar, que ja han començat alguns restaurants, a donar-li més importància, i de la mateixa manera que li donen a tots els altres plats del menú degustació o de lo que estiguin introduint al restaurant, i que és superimportant. No podem acceptar un cafè de càpsula en un restaurant, sigui el que sigui. El que ven el Nescafé, el Nespresso, és que és pràctic, net i barato, i que qualsevol el pot fer, però bo no és. Li falta el factor més important per mi.
Nabila, tens una màquina que n'estic enamorat per fer cafè, però jo aquesta no la puc tenir a casa, no?
Bueno, de fet tenen una versió per barista a casa que està superbé, però jo l'aconsellaria més per gent que té molta afició, una afició molt marcada pel cafè, perquè penso que a casa, amb una màquina espresso, podem gaudir-ne amb moltes cafeteries, però a casa jo exploraria més els cafès de filtre, començant per la italiana que tots tenim a casa, o l'Aeropress que us he explicat abans, o una Chemex, una V60...
A veure, escolta'm, ja, l'Aeropress, perquè és la segona vegada que ho dius. Què és l'Aeropress?
L'Aeropress és super senzilla, és una màquina que té tres peces, una és el filtre i les altres dos, que funciona com a pressió, ¿vale? Però manual, i s'assembla molt al resultat final, no tant visual sinó a nivell sensorial, a el que obtenim amb una màquina espresso. S'ha fet molt i molt coneguda perquè no necessites res per posar-la en marxa i s'obtenen uns resultats increïbles. El funcionament és molt simple, poses la quantitat de cafè amb el filtre posat, afegeixes l'aigua, introdueixes l'altra part de la cafetera i vas fent a pressió, baixant amb el temps indicat de la teva recepta, i ja tens la beguda en qüestió de 3-4 minuts. I és un mètode que a mi me té molt enamorada. Però ja et dic, és temporal, a vegades estic més enganxada a la Chemex, a vegades també depèn molt del cafè que tinc.
Escolta'm, clar, jo ara estava pensant, estem a Olot, tenim la ratafia, tenim el fesols de Santa Pau, som molt tradicionals. Jo no sé si aquest tipus de cafè cold brew aquí s'està començant a posar de moda o no.
Sí, jo penso que sí. Al principi em semblava una cosa impossible de vendre aquí, per això ni m'ho vaig plantejar. Vam decidir treballar a base de begudes d'espresso, però últimament, no sé si és que la gent connecta amb les meves ganes d'introduir-ho o què, però cada dia 3 o 4 persones ens demanen un cafè de filtre i els oferim un americà, que al final és una imitació amb la màquina espresso del que seria un filtre, però mai arriba a ser el mateix. I crec que sí, que hi ha mercat per al filtre.
A la Fonda de Catalunya Ràdio acabem molts d'aquestes reportatges o d'aquestes entrevistes amb una suposició. Agafem el calendari, la Nabila agafa un diari i veu que aquest diari és d'aquí a 10 anys, és a dir, és la data d'aquí a 10 anys. I la portada, curiosament, és una portada que hi ha a la Nabila. Què t'agradaria que digués aquesta portada?
Què m'agradaria que digués? Doncs, ostres, és curiós, eh? M'agradaria, sempre m'ha agradat, l'objectiu principal de la meva vida és deixar huella, deixar huella. I de quina manera? Pues encara no ho tinc del tot clar, però penso que mica en mica ho estic fent cada dia. Mai m'hagués imaginat que sortiria al diari per cap motiu, i en els últims anys he sortit diverses vegades, i m'agradaria sortir no només en representació d'algo que he fet jo, sinó trencant algun esquema. No ho sé, a nivell de dona, a nivell d'emprenedora, no ho sé exactament què seria, però sí reivindicant i canviant i fent història, no? I siguent recordada per algo més que això, no? Que la feina diària.
Doncs va, vinga, convoquem un autobús per tot Catalunya perquè la gent de fora de la Garrotxa pugui venir a gaudir dels teus cafès, de la teva saviesa, de la teva emprenedoria i sobretot del teu somriure. Gràcies, Nabila.
Moltíssimes gràcies a tu, Pep. Moltes gràcies.
I per acabar el programa d'avui, ens anem cap a Eslovènia amb l'Anna Ros, gran cuinera, que diu una frase que m'encanta. L'Anna diu: viure envoltada de regles pot limitar-te molt. És la llibertat el que et defineix. I és la llibertat el que defineix a la fonda. Una llibertat perquè ens agrada parlar de tot i que hi parli tothom. Per això, si Déu vol, hi tornem a ser-hi per Reis. Adéu-siau i que comenceu a passar un molt bon any nou.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap.
És per